I quan passen 5 minuts de les 5 de la tarda és moment per conèixer a la nostra convidada d'avui. És metge de professió i ha exercit durant 38 anys, però podríem dir que la seva vocació real són les reivindicacions socials i polítiques que l'han acompanyada durant tota la vida i on encara es manté activa la ciutat de Sant Cugat. La situació sanitària que vivim no l'ha deixat indiferent ni a ella ni a ningú, i segur que tampoc a l'Assun Reyes, que és la nostra protagonista d'avui. L'Assun ha viscut el sector molt de prop i avui doncs parlarem amb ella per saber què en pensa i per conèixer la seva persona. Molt bona tarda, Assun.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. I vosaltres?
Molt bé. Fa una estoneta t'he vist passar per davant de la ràdio.
Sí, tot el dia amunt i avall, ja saps, en bicicleta o caminant, però passo molt sovint davant de la ràdio.
Efectivament. Com t'identifiques més, com a metgessa o com a activista?
Ara ho pensava com a metgessa. Jo tinc una gran vocació de metgessa. No la tenia quan vaig començar a estudiar, però ara tinc una gran vocació de metgessa i de cuidadora de la salut, com si diguéssim. No sé com dir-ho, de garant de la salut pública i individual, no? Jo em defineixo com això, és com m'identifico més.
Mm-hmm. Sabem que la gestió d'una pandèmia com aquesta és realment complicada, però per tu que has estat en el sector, què és el que s'ha fet pitjor?
Home, jo crec que s'ha fet malament moltes coses, eh? I entenc que és una situació supercomplicada, no m'hagués agradat trobar-me la pell de qui ha hagut d'anar prenent decisions, però per mi el que ha estat pitjor ha estat infantilitzar a la població en tots els sectors, sobretot la gent gran, em trobo que hem tingut un tracte indigne, i després també els sectors més afectats. Jo crec que com a societat se'ns ha tres responsabilitat, ens han tractat com nens i nenes petites, i això ha fet que no prenguéssim la responsabilitat que havíem de prendre i que tot ha estat molt dificultós. S'ha fet un molt mal seguiment dels contactes, no s'ha reforçat l'atenció primària, que no és la porta de... És la porta d'entrada, no és el dic de contenció, és la porta d'entrada al sistema de salut, en contra del que es diu, és el dic de contenció. El dic de contenció és res, és per on han d'entrar les coses al sistema de salut, i el deixar-la pràcticament inhabilitada durant tota la primera part de la pandèmia ha estat un tret mortal per l'atenció primària, del que encara no s'ha pogut reposar, i no sabem ni si es reposarà mai, ni si tenen intenció de que es reposi.
Mhm. I com no podia ser d'una altra manera, sabent d'on vens i sabent com penses, havies de participar de Marea Blanca a Sant Cugat, oi que sí?
Sí, no, estava destinada, no hi havia sortida, és ben bé.
Està clar.
Estava clar, exacte.
Ara continueu actius, ara més que mai. Vau passar per aquest programa per parlar de la situació que s'està vivint i quines són les vostres reivindicacions. Quanta gent heu aconseguit aglutinar en aquest moviment?
Mira, Marea Blanca, clar, és que és difícil... Bueno, totes us ho imagineu com és complicat mesurar les nostres forces amb la situació que estem vivint. Nosaltres podem dir que tenim unes 100 adherides, persones adherides, i unes 20 entitats adherides també. No ens donem per satisfets, perquè nosaltres volíem tenir a tota la població, però entenem que, donades les circumstàncies que estem vivint, no està malament, perquè a més pensem que són gent molt compromesa, que quan fem una convocatòria hi ha resposta, que ens segueixen a les xarxes, que estem contactats per mail i per WhatsApp i hi ha un seguiment de la... L'altre dia estaven convocant a una taula rodona que fem demà i és allò que sempre et sembla que no hi ha resposta, i ens vam equivocar en una cosa i teníem 25 missatges al cap de 2 minuts demanant explicacions perquè no quadrava alguna cosa, no? Això fa il·lusió, fa pensar que tenim seguiment. Com no pot ser d'una altra manera, Carme, perquè la situació està molt malament i només ho està visquent qui s'apropa al sistema, perquè és l'única manera de veure-ho, però qui s'apropa se n'adona que és una situació que ha de canviar, que ens estem quedant sense atenció primària i és molt greu, no? I aleshores, només aproximar-te te n'adones que s'ha de fer alguna cosa. I si no t'aproximes i t'enfies del que t'expliquen, doncs també hi ha motiu de preocupació i de lluita.
Assun, quan acabi tot això i després de tota aquesta lluita, què us agradaria haver aconseguit?
Nosaltres, com a primera reivindicació, com a primera, no, com, exacte, com a punt de partida, com a senyal de bones intencions per part de les administracions, volem que se'ls deixi participar amb les decisions que s'estan prenent. I no estem demanant una cosa que sigui estranyíssima. És una figura, hi ha una cosa que es diu taula de salut, que estava contemplada a la reforma de l'atenció primària de fa 30 anys, a la reforma de l'Ernest Lluch. Estava contemplat que hi hagués una taula de salut on havien de confluir les administracions, en aquest cas tenim una de més, perquè Mutua de Terrassa està fent la gestió que hauria de fer la sanitat pública, però ara està fent a través de Mutua de Terrassa, o sigui que és una administració més que s'afegeix, llavors tindríem el CatSalut, Mutua de Terrassa i l'Ajuntament com a administracions. Després està la ciutadania en les seves diferents formes d'associació i d'entitats, i tota la gent que demostra interès per el que és la salut pública i els serveis sanitaris de la ciutat. Pensem, per exemple, que hem d'incorporar a les farmacèutiques, que s'han d'incorporar... Hi ha moltes entitats que poden estar transversalment relacionades amb salut, no? Aquesta taula podria estar muntada demà mateix, ha d'estar muntada. Nosaltres la venim reivindicat primer com a plataforma de pensionistes, que ja sabeu que anem amb ells amb les nostres reivindicacions, i després com a Marea Blanca. Fa 3 anys que l'estem reivindicant, i és una cosa que depèn absolutament de l'Ajuntament. Podria estar muntada. No entenem que s'estiguin prenent les decisions que s'estan prenent quan l'organització dels serveis sanitaris, quan l'atenció telefònica, la visita presencial, el tancament de consultoris, el tancament de CAPs, el replegament dels especialistes una altra vegada als hospitals. No diem que no hagi de ser així, però diem que volem participar, que la ciutadania tenim dret i deure de participar i d'estar informats del que s'està fent. No es poden deixar al marge. És massa greu el que està passant com perquè es mantinguin una altra vegada com això, com aquests mantenen, com a nens petits amb els que ens hem de donar totes les coses i apaïdes i manades. No, volem participar.
Està clar. Per cert, tu has passat el virus.
Jo vaig passar el virus, sí. Sí, com a veïna meva, quasi que devies veure com venien els meus amics i amigues a portar-me a menjar des del pati, a portar-me les botes. Sí, jo vaig passar, ho vam agafar el 10 de març, o sigui, vaig estar del 10 de març al 25 de març malalta.
Primera onada va ser.
Primera onada i abans de l'estat aquest que vam tenir, no? O sigui, que sí. Va ser dels primers casos, sí. Jo penso que vaig tenir sort perquè no vaig patir tanta por, perquè no se sabia exactament què seria, no es veia que fos tan greu. També vaig passar por de pensar que es pogués complicar, jo vivia sola i vaig passar aquesta por. Però clar, no és el mateix que ara, no? Ara sabem que es pot arribar a complicar molt i igual... Bueno, també hi ha més normalitat, també sabem de molts casos que se'n surten bé, no? Jo ara últimament he tingut una germana que ha estat malalta i ha estat aquí, com que jo tinc la immunitat aquesta que dona haver passat la malaltia, doncs he tingut la meva germana aquí cuidant-la, i també veus que, bueno, doncs que en la gran majoria dels casos és una malaltia que es passa malament com en moltes altres i que acaba sortint de bé, amb més o menys seqüeles, però que te'n surts, no?, amb la gran majoria dels casos.
Quan et vas recuperar, tot i estar jubilada, vas voler col·laborar, però què va passar?
Home, la col·laboració del personal sanitari, jo parlo d'infermeres i de metges i metgesses, ha estat molt complicada, o sigui, tot eren crides a la participació, crides al voluntariat, però després només rebien que tancades de portes nassos a l'administració, eh? Jo em vaig apuntar al Col·legi de Metges i em va costar unes plorades importants perquè, a més, bueno, ja saps, i si no, doncs ho dic ara, jo em vaig jubilar abans d'hora perquè tenia la possibilitat de fer una jubilació anticipada als 60, vull dir que quan demanava col·laborar tenia 65 acabes de fer, i jo no demanava col·laborar amb coses que hagués oblidat, demanava col·laborar amb coses que jo sabia que podia fer. Doncs no, era absolutament contradictori, demanaven que ens apuntéssim, però no vaig aconseguir que ningú, que ni al Col·legi de Metges, ni des de l'administració que jo ja he treballat fins que vaig fer 60 anys, em deixessin treballar. Al final vaig aconseguir treballar com a... Vaig fer epidemiologia i sanitat en el seu moment i el tema de rastreig i de seguiment de casos i això l'havia fet durant tota la meva vida professional i vaig aconseguir que em deixessin treballar col·laborant amb el rastreig i els estudis de contactes, però va ser una batalla, eh? I sé de molta gent que no ho va aconseguir. I era un tema d'organitzar-se, perquè jo entenc que, diguéssim, sou població de risc, no us volem posar davant dels malalts i les malaltes, però hi havia molta feina per fer a altres llocs, hi havia moltíssima feina a fer i no van ser capaços d'organitzar-se. Entenc que estiguessin molt atabalats, però la saviesa que aportava la gent que portava 35 i 40 anys treballant, no, m'entens? O sigui, els rastrejadors, al final, pobra gent, els que han contractat el ferrovial, sí, ha sigut gent que estaven estudiant, la majoria que era gent molt jove, i amb aquesta poca expertesa no es pot fer un estudi de contactes. Jo en cada estudi de contactes em passava 3/4 d'hora, 1 hora. Aquesta gent es passaven 5 minuts o minuts, però és que no sabien què més havien de preguntar, és que això ho dona el contacte amb les malalties, amb les epidèmies, el saber fer aquestes coses. I van prescindir de totes i totes nosaltres, no? Es van perdre un gran valor, crec jo.
Efectivament. Tu has estat metgessa durant 38 anys, primer a Sant Cugat, després a Rubí, fins a 35 anys.
Exacte.
Cap local de sanitat i després metge de capçalera, no?
Metge de capçalera.
La figura de metge de família és un perfil que s'està perdent?
No, és un perfil que s'està perdent, és un perfil que té tots els punts de guanyar. O sigui, quan jo vaig acabar, va ser les primeres promocions que hi van haver de medicina familiar i comunitària, jo vaig fer oposicions a això que deies tu, a cap local de sanitat, no?, que això és el que m'ha permès jubilar-me abans, perquè era una figura que havíem d'estar de guàrdia quasi tots els dies de l'any, era una figura molt bona, havíem de fer com de forenses, havíem d'aixecar morts, anar al jutjat, o sigui, era una figura com de sanitat, a més a més teníem una plaça de metge de capçalera, de metge de família, no? I això és el que vaig estar fent a Sant Cugat, i després vaig estar fent a Rubí, fins que la reforma de l'atenció primària va treure l'IPES a aquesta figura, i la feina que fèiem es va com repartir entre els companys de l'equip, i després la forense, doncs, es van contractar forenses i feien forenses. Però aquesta feina més aviat està recuperant valor perquè es veu que hi ha una figura coordinadora que és importantíssima, que és el que fa el metge de família, que és una figura que com a eina principal de treball té l'entrevista clínica, no? Té l'entrevista clínica, sí. té veure el pacient, té conèixer els pacients i a les famílies, uh-huh. Aquest coneixement que t'ajuda moltíssim a l'hora d'entendre la malaltia i com s'està vivint la malaltia, i que en canvi és molt poc iatrogènic, té molt poca capacitat de fer mal, perquè no utilitza tècniques agressives, perquè no utilitza tècniques cares, no? I en canvi, quan passes de la figura aquesta de metgessa de família i d'infermera de família, te'n vas a la gran estructura hospitalària, que és aquest que té aquesta capacitat d'absorció i de... Bueno, és una medicina altament tecnificada, caríssima, deshumanitzada. O sigui, clar que fa falta, però fa falta amb una proporció de persones molt petita en comparació a les que passen per la primària. I aleshores, ara en aquest moment s'està demanant que la medicina de família i comunitària tingui el pes que ha de tenir dintre de la sanitat pública, tingui el pes primer de pressupost, que no el té. Si estiguéssim a nivell europeu, hauríem d'estar sobre el 27% de pressupost total de salut, i ara estem en un 16%. I després que se li doni el protagonisme que ha de tenir. O sigui, no ens ho inventem, és així, és una realitat. I els països que tenen una atenció primària potent són països on la salut és molt millor, on la percepció de salut per part de la ciutadania és millor, on la gent viu més i millors anys. O sigui, és que no hi ha dubte. Són estudis científics fets que ho avalen. No hi ha més. No hem de defensar res, que és així.
Ja. Són faves comptades.
Sí.
Ho dèiem al principi, des de temps de la facultat, inclús, ja vas començar a militar en formacions polítiques. I aquí a Sant Cugat et coneixem per haver estat regidora i president de la secció local d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Tu continues vinculada a la política actualment?
Sí, jo continuo vinculada a la política. Continuo vinculada a les comuns de Sant Cugat. No tinc càrrecs de responsabilitat ara. Amb la jubilació tot va canviar. No hi vaig ser regidora fins al 2009, ara ja m'han passat anys. Han passat 11 anys i després quan vaig deixar de ser regidora vaig tenir algun càrrec dintre l'organització local. Però a poc a poc, bé, també és el moment de la joventut, Carme, vull dir que és això, vull dir, o passem el testimoni o això, la joventut ha d'agafar el seu paper i continuem estant allà, continuem fent el que podem, però el protagonisme és d'ells i elles, no ha de ser el nostre. jo continuo militant allà, continuo participant en tot el que puc, però la cosa de responsabilitat sí que ja fa un parell d'anys que ja vaig deixar les últimes que tenia.
I com recordes aquella etapa?
Jo la recordo una etapa maca, una etapa maca que ara també ens serveix molt, eh? Tu també saps que... Bueno, doncs, el dia següent a haver estat escollida com a regidora, el recordo com una de les sensacions més fortes que he tingut en la meva vida de responsabilitat. Et diria que més inclús que el dia després d'haver parit, eh? Saps que quan pareixes...
Déu-n'hi-do.
Quan pareixes, de cop i volta, dius, ai, mare meva, què he fet, això que faria amb aquesta criatura, no? Doncs una mica aquesta sensació de dir, uala, quina responsabilitat que tens, no? Vull dir que no hi ha res que pugui excusar-te d'aquesta immensa responsabilitat. Després t'acostumes, vas treballant, vas fent, i el coneixement del món local també et permet després, quan passes a treballar amb la ciutadania, no? amb entitats socials, conèixer també les mancances i les dificultats que té el govern municipal. Vull dir, ja sabem que és fàcil, sabem que és un tema complex i d'haver de saber-ho, no? Perquè bueno, ajuda a entendre's, com si diguéssim.
Pel que fa a la ciutat, es té la idea d'una ciutat pròspera. Vull dir, que la ciutat es veu d'una manera, des de lluny o des de fora, però tu reivindiques la vessant més humil de la ciutat, que també existeix, no?
Sí, més que reivindicar... Sí, és una reivindicació de que també existeix, no? Vull dir, entenc que són les dues coses, aquesta part més amable, més amable, però que segons com la vius com una bombolla, i a mi aquesta bombolla a vegades m'arriba a fer mal, eh? M'arriba a fer mal físic, o sigui, quan saps que hi ha una situació tan desastrosa al país i arribes aquí sembla com si no passés res, a vegades fa mal. Llavors sí, reivindico que hi ha aquesta altra cara de Sant Cugat, que és un Sant Cugat més com tota la resta del país, no? On hi ha dificultats, on hi ha gent que s'ho està passant malament, que també existeix i que penso que la ciutat també ha de mirar cap a aquesta part, no? Mm. Sí, jo penso que hem d'intentar no perdre la mirada cap a aquest altre Sant Cugat, no? Que existeix, que no ens inventem.
Exacte, i precisament amb la crisi de la pandèmia, això diríem que ha estat, no sé si inevitable, però s'han oblidat altres causes socials que també són importants. Tu, per exemple, formes part de refugiats benvinguts. Ara mateix, quina és la situació? Perquè m'imagino que també s'ha agreujat, no?, amb la pandèmia.
Sí, tot, no? És el que diríem víctimes secundàries de la pandèmia, que si no ens hi posem, seran molt més importants les víctimes secundàries que les pròpiament víctimes de la pandèmia, no? Malgrat són moltes i malgrat fa moltíssima pena, i totes i tots tenim amigues i amics que s'ho han passat malament i que han mort per la pandèmia. Però ara estem veient aquesta realitat social, econòmica i que afecta i sanitària, no? Tota la gent que s'està posant malalta i que no s'ha diagnosticat a temps i que, bueno, és un drama. I amb el tema refugiats, que em preguntaves en concret, mira, ara hem de fer una entrevista amb una nova voluntària de Sant Cugat, i sortosament hi ha gent que continua recordant-se d'aquesta realitat. Aquesta noia, per exemple, li preguntava què t'ha apropat a refugiats, i em deia, és que no puc entendre com hi ha gent que no s'apropi, perquè veure la realitat és duríssim com per pensar que no va amb tu, no? Doncs és una mica això, no hem de veure només aquesta realitat, que jo l'altre dia proposava que juguéssim un dia a estar un dia sencer sense parlar de la pandèmia, com si no existís, a tots, i a vosaltres també, als mèdics, tothom, a veure què passaria, ens quedaríem en blanc, no? Doncs és que hem de recordar-nos que hi ha una altra realitat, que no és un any passant malament, hi ha mancances, hi ha manques de... hi ha no poder abraçar i no... que hi ha gent que fa molts anys que s'ho està passant molt malament i que la situació aquesta actual ha empitjorat la seva situació, no? I no ho podem veure a vista. Al revés, si abans estaven motivats i motivades, ara ho han d'estar molt més encara.
I tant. Més participacions? Formes part de la Junta de l'Ateneu de Sant Cugat?
Sí.
Jo no sé d'on treus el temps, però vaja...
Home, t'he de dir que aquesta regia, aquesta germana meva, que jo pensava que el que feia era un plis-plas. i que, o sigui, quan portava 5 hores tancada al despatx, picava i deia, perdona, he vingut esmorzar malalt d'aquí per veure. Yeah. Per 5 hores que no et veig. Clar, és que són moltes hores, bueno, sí, Carme, ja estic d'acord, són moltes hores, i ja està bé, vull dir que no és un tema altruista, és un tema absolutament egoista, és una forma de viure, i que a mi m'està bé viure d'aquesta manera, no? Però, i bueno, l'Ateneu, ja veus, és com un complement, no? Ens ha tocat també viure aquest any que sobretot per la gent que hi treballa, ha sigut un any de fer mans i mànigues per poder tirar les coses endavant, i jo crec que el 2020 se'm va sortir molt bé, i aquest any sembla que la gent comença a estar cansada de tanta trobada virtual, però sí. Clar, ja que continuen treballant i fent, i per nosaltres, doncs, per la Junta, ha estat un acompanyament, i després quan les coses tornen a ser normals, doncs és una qüestió més lúdica, no? Més cultural, més de poble, és un complement, com si diguéssim.
Mm-hmm. I ja que parlàvem del temps i de disposar de temps, tu ets àvia de tres nenes i dos nens.
Sí.
I et queda temps per fer d'àvia?
Mira, malauradament viuen a les muntanyes, viuen al Pirineu, no, malauradament per mi, per elles estan encantades de la vida, com em pots imaginar, perquè
una viu
a la Vall de Boí, una a la Vall de Boí del d'altre tallar, o sigui que han passat un confinament que ja l'haguessin volgut molts, no?
Segur.
Perquè ha sigut una història molt diferent, eh? Però, clar, llavors el que passa és que els veig, ara en aquest moment les veig molt poc, no? I home, hi ha dies que m'agafa un atac d'enyorança molt bèstia, però m'agrada moltíssim fer d'àvia. Mira, un dia d'aquest sortirà un escrit que vaig fer, que sortirà al Cugateng explicant això de com ens han tractat a la gent gran, i entre altres coses reivindico que si s'havia de donar aquestes instruccions de que s'havia de separar els nets i netes dels avis i àvies, havia de ser una decisió tan important com confinar un poble, que no pot ser que això es fes com jo ara dir, això no passa res, una decisió buida. Ha sigut una decisió que ha condicionat moltes vides i que se li havia de donar, haver donat un pes específic més important, no? Que semblava que no fos res. Pues no, m'agrada molt fer d'àvia, les trobo a faltar moltíssim a les criatures i tinc moltes ganes de que les coses tornin a fer, tot tinguin una mica diferents.
Mm. I per si fos poc, encara tens temps per fer altres coses, perquè clar, un també necessita alimentar la seva ànima, no? Fent altres coses, tenint altres activitats. Tu què fas en el temps lliure?
Com tu pots veure molts dies, camino i vaig en bicicleta, això sí, o sigui que totes les coses menys les faig sense cotxe, que així de pas d'ajudar al medi ambient i a nosaltres mateixos, perquè el medi ambient no es deteriori tant, també fa salut. I després a mi m'agrada moltes coses, m'agrada molt el cinema, m'agrada molt el teatre, m'agrada molt el mar i m'agrada molt la muntanya. Totes aquestes coses m'agraden molt. Aquest any l'únic que he pogut mantenir bé és el cinema, perquè ja em conformo a veure la casa, com si diguéssim, llegir també, passejar també. Home, trobo que és molt divertit i algun dia podríeu estudiar-ho, això, no? Com ens hem apropiat de la ciutat de Sant Cugatencs, no? Jo disfruto tant anar a passejar per la zona aquesta del Golf, pels gerres aquells que hi ha per allà amagats, que no hi anava mai ningú, que estan veïts de gent passejant, que això trobo que és una part de la pandèmia aquesta molt bonica, no? Com hem recuperat la ciutat, els racons, com hem après a valorar el que tenim, no? Ho trobo molt bonic, i això ho faig molt, me'n vaig a passejar. Per Collserola no, perquè ja és massa.
Està a tope, Collserola està a tope, està ja... Necessita semàfors.
Sí, a Collserola ja és massa, però en canvi aquests caminets que van a Floresta, al Golf, tot això, ho trobo molt bonic.
El que m'imagino que deus trobar a faltar, no ho sé, és el fet d'anar a esquiar.
Ai, no ho volia dir perquè té mala fama, però em passa allà imaginant i tot ho va faltar moltíssim, perquè a més saps què passa? Que jo tinc els anys que tinc i cada any t'agradaria a veure si puc, i aquest any doncs, no sé si ho podré veure si puc, no? I l'any que ve seran dos més, però sí, ho trobo molt a faltar.
Mm-hmm.
Molt.
Asun, estem acabant aquesta conversa i t'hem demanat una cançó per tancar l'entrevista. Una cançó que té algun significat especial o que tu vols destacar per algun motiu. Quina és?
Com es diu?
Enjaulades.
Enjaulades, sí, doncs Enjaulades. I el motiu és, primer, perquè és un homenatge a les sanitàries i als sanitaris, que jo crec que hem de tenir sempre presents. O sigui, no saps com tinc de presents als meus companys i companyes dels anys que he estat treballant. Els tinc cada dia presents, els agraeixo tant tot el que estan fent. Aquest any de vida no els hi podem pagar mai el que han passat durant tot aquest any i que continuaran passant. I això és per una part. I per una altra part, perquè ja saps que la cançó és un cant, és una cosa optimista, no?, que pensa que algun dia sortirem de la gàbia. Mm. I també surt el paper de les àvies, no? Surt allò que diu que el primer que farà serà anar a veure la seva àvia, i jo els hi poso de quan en quan els meus nets, perquè a veure si és veritat que el primer que facin serà venir a veure els avis i les àvies, no?
Doncs...
És una mica... un resum del que hem estat parlant fins ara.
Exacte. Sí. Aves enjaulades, de Rozalén. Amb aquest tema et diem adeu i agraïm moltíssim aquesta estona de conversa avui al Connectats. Assun, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau. Que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar cuando se quema jaulas y vuelva a levantarse el telón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Corriendo a abrazar.